Bon dia i bona hora. Són les 10 a la Vila de Piera. Arrenquem el que per nosaltres sempre serà l'Hora de l'Àngels, amb la mirada posada als premis lliurats ahir al 49è concurs de teatre amateur Vila de Piera, on hi va ser la Marillum, que ens explicarà com va anar. També tindrem el Joan Poc, i just avui l'Úrsula Jimeno ens acostarà a l'Espai de Salut a la Marató de 3CAT. Línies obertes per participar i dir-hi la vostra al 93-776-0401, en aquest diumenge de ràdio, l'últim en programació habitual d'aquest 2025. Sigueu benvinguts. Mira, aprofitem per saludar la Montserrat. Montserrat, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé, mira, bé, aquí esperant-vos.
Bueno, molt bé, doncs mira, som aquí nosaltres també.
Sí, sí, he posat una música molt salera avui.
Sí, bueno...
És... La que no m'ha agradat gaire és la que heu posat del Nino Bravo.
Bé, però, una versió, bueno, la seva...
Una versió, però com el Nino Bravo.
Sí, home, clar, clar. Després la demanes, el programa del Joan la demanes pel Nino Bravo, si vols.
Sí?
Sí. Ah. Són molt maques. Però bueno, hi ha versions i també de tant en tant les posem.
No, però totes les cançons no Bravo eren maques, eh?
Bueno, sí.
Eren
sí.
Molt sentides.
I tant que sí. Molt bé.
Vinguem.
Dies.
Dies.
Ja està?
Sí.
Molt
home.
Bé. Home,
benvinguts tots.
Moltes gràcies, igualment. Una abraçada.
Adéu.
Fins ara. Adéu. Música de lliurament de premis, perquè justament ahir, Marillum Torres, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
Vau donar els premis, no?, els premis del concurs de teatre amateur.
Ens ho van passar molt bé.
Sí?
Sí, molt bé, molt bé.
Explica, què tal va anar?
Mira, a veure, comencem dient que vam mencionar moltes vegades la Maria Àngels, al començament, les autoritats, després el Joan. Es va fer un aplaudiment llarguíssim al començament i al final, parlant d'ella. Uh-huh. I de la seva tasca, i els premis van estar molt repartits. El Joan ho va dir diverses vegades, tothom té premi. Com resultat que era un any especial, perquè tenien tothom premi. O sigui, tot havia agradat d'una forma o altra, i tot s'havia pogut aprofitar, i tothom tenia un premi més petit, més gran, però tothom tenia. Uh-huh. I això és el més important. Bueno, i el pica-pica.
Ah, pica-pica també.
Allà hi érem tots, eh?
Molt bé. Doncs vinga, també aquí a la ràdio recordar, com sempre, com cada setmana fem, no, l'Àngels, especialment aquest dia,
sí,
que és quan ella, no, recitava tots els premis,
sí,
que s'havien donat, perquè era la mateixa persona que ho feia allà en directe. Però avui és la Marillum la que ens explicarà quins,
sí,
són els premis, com va anar el repartiment del concurs d'ahir.
Doncs va anar molt bé, molt bé. Començarem amb els premis guanyadors de la votació popular.
Uh-huh.
O sigui, la gent que entràvem allà, que compràvem l'entrada, doncs la nostra votació va sortir la primera. I jo també vaig repartir un parell de premis. Van haver-hi dos exèquos, un al començament i un altre al final. O sigui, tot molt repartidet.
Uh-huh. Doncs vinga, endavant.
Molt bé. Mira, va haver-hi un tercer premi amb 4,25 punts, i va ser el grup de teatre El Coverol, de les Franqueses del Vallès. Van representar Lorca, Retrats d'un poeta,
uh-huh,
que va estar molt bé, era molt maca. El segon premi va ser en 4,64 punts, i va ser el grup de teatre Per Anys, de Sant Joan de Vilatorrada. Van representació Sota Teràpia. Aquesta va tenir molts premis.
Uh-huh.
Ja ho anirem veient al llarg de l'estona, que va tenir molts, la teràpia aquesta. I llavors van haver-hi dos primers exèquos. Dos primers. Un en 4,74 punts, el grup de teatre d'Arbúcies, amb la representació de Molta Merda. Aquesta va tenir un èxit.
Mm-hmm.
Tothom es va sentir molta merda, i vinga, escenari.
Aquesta va viure, eh?
Aquesta, sí. I després va haver-hi un altre exèquo que li feia companyia a aquest, amb 4,74 punts, amb el grup teatral de Capellades, que va ser magnífic. Jo ja vaig dir que era la meva, aquesta, m'agradava molt, amb la representació de In Memoriam.
Uh-huh.
la Quinta del Biberó, oi? Sí, aquesta sí, sí, sí. A la gent li va agradar molt.
Molt bé.
I ara després passarem als guanyadors, presentació escènica, de com van presentar l'escenari. Bé, dels guanyadors, presentació escènica, el tercer premi, el grup teatral de Capellades, que va representar In Memoriam. El segon premi, el grup de teatre El Clabrol de les Franqueses del Vallès, amb Lorca, Retrat d'un poeta. I el primer premi, doncs, el grup de teatre Els Carlins de Manresa, amb Les Indòmites. I ara passem als guanyadors actors de repartiment. El tercer premi, Aymar Cayuela, de l'elenco de Terrassa, que va representar T'estimo, és perfecta, ja et canviaré. El segon premi, Ignasi Rius, del grup de teatre Els Carlins de Manresa, interpretant el paper de George Tellman, amb Les Indòmites. I el primer premi, Ivan Padilla, del grup de teatre Els Carlins de Manresa, interpretant el paper de Erler Helm, en representació de Les Indòmites. Bé, ara passem a les guanyadores, les actrius de repartiment. El tercer premi va ser per Mònica Arnau, del grup Increixendo, de Sant Gregori. Va interpretant el d'una noia amb les actrius. I el segon premi, Maria Sáenz, del grup del teatre Els Carlins de Manresa, interpretant Les Indòmites. I el primer premi, la Fina Tàpies, del grup de teatre Els Carlins de Manresa, també interpretant l'altre partener, interpretant el paper de Julia Telsman, Les Indòmites. Ara passem als guanyadors, primers actors. Tercer premi, Dani Ledesma, del grup del teatre Els Carlins de Manresa, interpretant el paper de Henrik, de Les Indòmites. El segon premi, Vicent Baldoví, de La Llacuna, interpretant el paper de Gerard en la representació d'una carretera sense arbres. El primer premi, aquest va ser execuo, amb 198 punts, amb l'altre company, Jaume Fàbregas, del Teatre Centre d'Arbúcies, interpretant el paper d'Andreu en la presentació de Molta Merda. Amb el primer premi, el Jordi Ferragut, del Teatre Centre d'Arbúcies, també interpretant el paper de Jan, el segon protagonista, de Molta Merda. Ara, guanyadores, primeres, actrius. Tercer premi, del grup de teatre Els Carlins de Manresa, interpretant el paper de Les Indòmites. Meritxell Vall va ser la protagonista. El tercer premi també va ser Mercè Piqué, del grup de teatre Naltros, de Santa Coloma de Queralt. Feia de Maite, en la representació de Red Pontiac. I el segon premi, Elena Vilagrassa, Lluna Plena, teatre de Sueca, interpretant el paper d'Isabel, en la representació d'una carretera sense arbres. I el primer premi va ser Montserrat Mas, del grup de teatre Paranys, de Sant Joan de Vilatorrada, interpretant el paper de Paula, sota teràpia. Bé, ara aquí tenim un grup, el grup de premis de direcció. El tercer premi va ser per Jordi Gené i Pep Maria Martínez, del grup del Teatre Paranys de Sant Joan de Vilatorrada, sota teràpia. El segon premi, Noel Jiménez, de grup Teatre del Coverol de les Franqueses del Vallès, per Lorca, Retrats d'un poeta. I el primer premi, Premi Memorial, Joan Quintana, Maria Delgado, del grup teatral de Capellades, per la direcció de In Memoriam. I per fin, ara venen aquí el premi potent, els guanyadors del millor grup, o sigui, la formació plena. I això és el tercer premi ex aequo pel grup de teatre Paranys, de Sant Joan de Vilatorrada, en la representació de Sota teràpia. Va agradar molt aquesta obra. El tercer premi, també exequo, el grup de teatre Els Carlins de Manresa amb Les Indòmites. Van estar empatats en 158 punts. El segon premi, el grup de teatre El Caberol de les Franqueses del Vallès amb Lorca, Retrat d'un poeta. I, per fi, el primer premi, el que va tenir més punts, 172, el grup de teatre Els Carlins de Manresa amb la representació de In Memoriam. I fins aquí us hem explicat tot el que va ser ahir vespre, els moments d'emoció, amb un escenari molt maco, perquè ho van facilitar al peu de l'escenari baix. No, la gent no va tenir de pujar, es va fer molt més breu, no va ser tan llarg, perquè estava tot més a mà, més ben pensat, i va anar molt bé.
Perfecte.
L'aplaudiment va ser llarguíssim, mm-hmm. Vam despedir la Maria Àngels, tant l'alcaldessa com... es diu Lourdes, no, Lourdes es diu?
La Carme, vols dir la Raquel.
Sí.
La Raquel, sí. La regidora de Cultura, sí.
Sí, doncs tothom la va anomenar, mm-hmm. Vam aplaudir i vam despedir el teatre.
Com definiries tu aquesta edició? Va molt lligada, no?, al comiat de...
Sí.
I al record de l'Àngels, evidentment.
Sí, això sí, té molt a veure. El Joan una quantes vegades deia... La Maria Àngels ho faria millor. Mm, sí. Bé, tots ho dèiem, eh? Clar. Quan estàs acostumat a una cosa, oi?
Bueno,
i la persona tant, està acostumada,
sí.
També,
sí, sí, sí.
Tot rutlla.
Sí, sí, a vincules, no?
Sí, cosa, sí. Sí, 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 és un vincle, sí que es fa.
Sí, sí. Sí, no, es passa a nosaltres cada matí del diumenge, no? De fet.
Sí, sí. Sí, sí, vam trobar com un tall, eh? Mm. Un tall.
Sí, sí. I a banda, d'això, o sigui, com el tema més cultural o més tècnica de les obres que has vist, què definiries d'aquesta edició?
Doncs mira, a mi em va agradar molt In Memoriam. Lo de la Quinta del Vibró,
sí.
Va estar molt ben, sí, interpretada. Ja. A més, era un jovent que anava per totes. Uh-huh. Molta potència, molt dinamisme, drama, però no exagerat. Uh-huh. De l'evolució dels personatges que arriben allà quasi fent brometa, o sigui que s'agafen la guerra com si fos una cosa divertida, i com acaba cadascun, com respon, des de que pensa suïcidar-se... Bueno, això a la gent gran, mm-hmm. aquesta, li va agradar molt.
Clar.
Però el que van disfrutar va ser molta merda, i l'han votat, eh?
Sí, 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 per això n'han empatat.
Mira, tens de pensar que allà a l'escenari els dos vàters, i ja tot, no hi havia res més... Mm-hmm. Va ser impactant. I la gent va començar a riure només començar. Mm. A més, saps què? Quan vam anar a fer el pica-pica, ells dos estaven allà. I són un parell de pallassos, eh? Em feien recordar el Pere, aquell que feien...
El Joan Pere.
Sí. I que l'altre... Ara me'n recordo com se deia. Bueno, que
el
feien...
Paco.
El Paco Morán.
Sí.
Ara me'n recordo, sí. Sí, sí. El Pere i el Paco Morán, que feien un duo que,
sí.
Que vivien intensament. Doncs aquests dos...
Era igual.
Igual. Feien bromes amb tothom, prenien el pèl... O sigui que ja s'han agafat així la vida.
Mm. Va, de fet, també has destacat molt que ha sigut un concurs molt variat.
Molt variat.
Cada setmana era, no?
Sí,
molt diferent.
Molt diferent. I els premis també han estat molt repartits, mm-hmm. i tot va anar molt bé.
Perfecte.
Jo trobo a faltar que no hi hagi més... Jo ho tornaria a enganxar
una altra
vegada.
Un altre concurs.
Sí.
Del 49, fer el 50 ja
tenim. Sí, anar seguint, anar seguint.
Haurem d'esperar l'any que ve.
Doncs
sí.
Esperarem.
Clar que sí.
Anava molt bé, que ens ho passàvem molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, Marillum, per fer-ne el seguiment, amb la dificultat que representava aquesta edició, més que mai.
Sí.
I bon Nadal. Bon Nadal i bona entrada al 2016.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins l'any que ve.
Gràcies.
Adéu.
Pràcticament dèiem un quart d'onze del matí d'aquest diumenge 14 de desembre del 2025. Encara hi ha l'últim programa de l'any. Després ja vindran vacances de Nadal i tornarem el dia 11 de gener. Però abans parlem amb el Joan Poc. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia tinguem.
Benvingut.
Bé, gràcies.
Què tal? Què expliques?
Bé, 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 en aquests moments puc dir bé, bé. Gràcies a Déu, sí. De moment bé. Bé. Sí, després de les dificultats passades durant aquests 10 dies, doncs, de moment bé.
Bueno. Doncs va, què ens has portat avui?
No, avui, avui deixem estar la política, uh-huh. Que hem de passar l'any bé,
sí.
Perquè hi ha molt morder, eh? Ha estat ben verd. Sí. Hi ha molt morder i procurem de passar aquestes festes nadalenques en companyia de tots els seus més estimats i deixem per encabat de festes tot el que hi ha, que jo ja sabeu que sóc un crític, trobo les coses que no marxen massa bé. Uh-huh. I ara, per tant, passem les festes de Nadal en pau, uh-huh. I encabat ja en parlarem.
Molt bé.
Eh? Un o altre ho havia de dir. Eh?
Ja, doncs ja està.
I per acabar, doncs, el que és l'any, uh-huh. Vull dedicar aquí uns versos molt macos, escrits ja fa 30 anys, uh-huh. D'una persona que tampoc ja no existeix i que mai els hi coneixem les seves facetes. Només les trobem quan ja no existeixen. I a més, el vull dedicar a la nostra gran amiga Maria dels Àngels, del cel sia. I és, com que ella va ser la precursora, del pessebre vivent, això va dedicar tot amb el pessebre vivent, ja que aquest any el tornarem a reviure. A reviure, doncs, amb caràcter local. L'any passat, doncs, ja era en caràcter, com aquell que diu, municipal. Aquest any ja torna a ser amb caràcter local. I és un vers, ja dic, d'una persona que només la trobes a faltar quan ja no hi és. En que al final ja diré de qui és fet aquest
allò. És el misteri ara, fins al final.
O sigui, escolteu, perquè està molt ben fet, Bé, i diu així. Pere Nadal del 1993. Tot pensant en el Nadal i en aquell vent tan infernal, jo com a pessebrista que sóc i que ho faig amb tantes ganes, una pinzellada voldria donar del pessebre que es va representar. Encara que massa, no ho sé, però faré el que podré. Tot preparat ja estava, i al tocar les campanes va donar pas a la gent que s'esperava, perquè ja pogués contemplar el que aquell tros preciós de Piera s'hi trobava, el nostre pessebre vivent, i que amb tanta il·lusió ja començava. Després de passar els pastors, cobradors, doncs no es poden deixar de banda, perquè igual que tots els altres, allà anaven recollint els diners que són tan necessaris si volem engrandir els escenaris. I a començar a baixar l'anunciació es contemplava i en parades tot el portal d'en Romanyà. Feia goig de mirar el primer quadre que es trobava. Maria i l'Àngel que s'anunciava allà amb aquell fort vent que rebufava i tots es voleiava. Tot seguint la visitació de Maria i a Elisabet. Allà ja no hi feia tant el fred, doncs ja tenint el braseret i que feien tant de debò, com si fos ben bé aquell dia, això sí, a prop de l'esperdanyeria, que allà hi treballaven, com si haguessin fet tota la vida. I ara el que ve al patir, doncs ningú ha deixat de dir pobra canalla en aquella canalada. És el quadre número 4, el de César August, i aquí quasi podíem tenir un disgust. Doncs aquells tres valents soldats tots es trontollava. I ja en plena baixada al lloc d'empadronament i s'hi trobava, com l'escrivà que ho dominava amb aquella llarga barba i la ploma, que afirmàvem tots aquells que s'hi acostaven. I tot de cop, una polseguera que feia pensar que el quadre molt gran s'apropava. Era el de buscar posada amb la burra catalana, que Josep i Maria feien seguir per aquell tros de camí, tot parant en dues entrades que estaven molt ben decorades. Allà, anar dient que no hi tenien cabuda, però els de dins anant fent beguda i la borreta amunt i avall amb el fred que congelava i de tant en tant se'ls hi parava. I ara ja arribem al naixement, on s'hi aturava tota la gent. Doncs era un quadre que encantava en aquell lloc tan preciós dins d'aquella raconada. Allà hi donaven vida Josep i Maria. I l'Àngel de Déu, que els hi envia com el nen de pasta, perquè de debò no n'hi havia. I no puc deixar de dir que tenim un Sant Josep, que sembla arribat de Nazaret amb aquella barba tan seva, que allà posat era una meravella. I tot tombant l'arcada, el safreig, que s'hi trobàvem 5 dones que hi rentaven, i 2 pescadors que pescaven aquells peixos que es bellugaven. I no sabem pas poc que bé que s'ho passaven. Amb aquella aigua tan freda i aquell vespre tan escabrós, encara ho feien més preciós i tothom s'esgarrifava. I continuant el camí, ara anem a sortir, a la plaça de la Sardana, amb la cascada a l'entrar i el pou una mica més enllà. Bonic era de mirar. L'elegància d'aquest quadre. La dona del pou, que amb les gerres plenes d'aigua anava passejant aquell mal temps aguantant. I al costat mateix, llenyataires treballant, i el vent desafiant, i el caçador vigilant si alguna llebre podia anar caçant. I començant al carrer català, s'hi troba el forn de pa, amb la fornera i el forner, i el seu net que s'ho posava molt bé. Allà, en aquella entrada, amb tant de gust decorada, ho feien tant de debò que fins al pa se'ls li cremava. I ara, la del Cagatalló, amb els protagonistes més petits que picant fort amb el bastó, eren l'alegria d'aquell racó. Mentre l'àvia, el valencí, s'anava gronxant i el mitjó treballant, les mares al sopar anaven preparant. I una mica més amunt, una altra colla s'hi troba. Una família unida formaven i tot planxant el blat de moro es gronaven. La criatura anant engronxant. Era curiós veure el passar que bé ho varen fer sense ensenyar. I ara una cosa curiosa s'acosta. Amb el sorroll de les buixets, tothom pensava, què veig? Aquelles noies tan joves fent aquelles puntes tan precioses. I allà varen anar treballant mentre la gent anava passant. I de mica en mica, al cap del carrer, hem arribat, i allà a l'última entrada s'hi troba que tan maca com les altres estava. Amb 3 dones completades que ho treballaven amb tant de gust i que se'ls hi veia a la cara. I ara ja torna a venir el patí, doncs allà aquell tros de camí sota l'empedrat, pastors, refugis i foc el vent encara i bufava més fort. Però aquella gran colla valenta i animada. Les 3 hores varen aguantar i amb la cabana mig ensorrada i una pols que s'hi alçava sense parar cap vegada. I ara ja som el quadre més gran de tots, l'Anunciació, els pastors. Allà és una meravella. Doncs amb focs, vents, pastors i aquell àngel tan preciós que és l'ànima d'aquest pessebre, de la gent bocabarada. I a veure allà enfilat. Però aquest any, molt diferent. Amb aquell vent, era imponent. Però l'àngel aguanta tot el que se'l fa falta. I encara d'Olivera va haver de baixar. Allà, lluitant amb el vent, es va quedar, mirant la gent que va arribar a passar junt amb tot el grup d'aquests quadres tan ben avingut. I ara ja som dalt de l'empedrat i emparat sota el campanar una altra raconada maca hi ha. Quan es veu aquella aigua saltar i tot rodant la bassa, va parar. Per l'hort poder regar. Els pastors i pastorets i el pa van torrant. I amb l'all i oli sucant, i tothom s'anava acostant per poder-lo anar tastant. Però aquest any va ser molt fort, doncs gràcies a l'endugué l'hort. I allà a prop de nou, un quadre nou s'hi troba, el del graner, Pallol i Aviram, que aquella colla tan maca varen arreglar, amb les cries que van fer néixer i créixer, amb tanta il·lusió per aquesta maca i ocasió. Però tot es movia amb desitjos de vent, que de tot arreu venia. A l'Orella ja hem arribat, però com que aquí era un decorat, tot va quedar destrossat. Els cavalls esfereïts allà van quedar esporuguits, però els reis i els patxes allà varen estar aguantant encara que tots se'ls anés ensorrant. Passat els reis, arriba el quadre de la Sagrada Família. Allà no hi faltava cap detall. Sant Josep fent de fuster i el nen Jesús que l'ajudava també, mentre la Mare de Déu fent costura vigilava la criatura. I tombant al carrer Cubeta, el mercat arriba ja, amb les seves paradetes i els oficis més enllà, i comencen a trobar les verdures ben posades, animals molt ben escollits, i de roba de tota mena i color, i amb un gos allà al cantó, i l'arbolaire preparada per vendre l'herba per fer tisana. Les noies del Vímet, del Vimem, venen ja i els cistells els transformar. El matalassaires, picant la llana, anaven escampant, mentre el nostre tressut terrissaire fins gerres va arribar a fer. No ens hem deixat la castanyera, que amb les castanyes torrant el fred li anava passant. I ara tocant aquí aquell ferrer tressut, que amb aquell mall tan feixuc el cor feia glapí, i tot seguint aquell camí, i el pare i el fill picant el ferro calent, perquè ho veies tota la gent, i el seu ajudant vigilant que el foc no s'anés apagant. I tot com aquell vent tan mogut, aquí s'acaba el recorregut d'aquests quadros de pessebre d'aquest 25 de desembre, i tot desenfiant el temporal que ens venia des de dalt, però Déu ens va ajudar per no haver de plegar. I ara, per acabar, gràcies en nom del pessebre i tots els que van passar per allà i que ens donaran ànims per continuar. I perdoneu si algun detall m'he deixat, però això potser no s'hagués acabat. Firma i rubrica la meva estimada amiga Pilar Pereira Miró. Eh? Jo, en aquests moments, des d'aquest taulell, aquest petit locutor, us desitjo unes bones festes nadalenques. Fins l'any que ve, si Déu vol.
Us oferim Espai de Salut, una coproducció de Ràdio Piera amb el Centre d'Atenció Primària de Piera. Espai de Salut, amb Úrsula Gimeno.
Hola a tothom. Ja estem de nou aquí. Aquesta vegada és el mes de desembre i, com cada any, us volem explicar una miqueta el tema de la Marató TV3, no? I ens acompanya la Mònica, que de professió psicòloga, ja porta molta experiència, en aquest cas, amb el tema del càncer. I bueno, us volem fer uns 5 cèntims del que és la Marató, de les recaudacions, de com fer els donatius, i a més ens centrarem en el tema del càncer, que és aquest any el que ens toca, no? Una mica. Dir-vos que el dia de la Marató és el 14 de desembre, per això aquesta setmana estem fent aquest programa. I bueno, endavant, Mònica, som-hi. Benvinguda.
Gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos a la Marató i poder donar veu, doncs, a aquest projecte. És la 34a edició de la Marató. Mm-hmm. Penseu que en totes aquestes 34 edicions es porten 257 milions recaptats, dels quals han anat destinats a 1.048 projectes de recerca biomèdica, amb la qual han anat destinats a 1.762 equips de recerca. Imagineu els números, no?, en tots aquests anys. I de forma directa hem ajudat a 1.541 investigadors a portar a terme, doncs, les seves idees, la seva investigació, que al final tot això va parar, doncs, a la població, no? Tots els avenços, hi ha molts avenços que porten la signatura de la Marató, i portar la signatura de la Marató no és una altra cosa que portar la signatura de tota la població, no? Perquè al final la Marató és la societat, sempre es fa, doncs, una setmana abans de Nadal, i són els valors, no?, de aquesta societat els que coincideixen amb la Marató. Doncs la solidaritat, la confiança, emoció, l'esforç, perquè tot ajuda qualsevol persona, doncs és un esforç, no? I estem contents que any rere any doncs anem superant les dades de l'anterior, no? Uh-huh. En aquest cas ens ocupa el tema del càncer. Ja es va fer una edició sobre el càncer fa unes edicions anteriors, però com anirem veient avui, és un tema que ens ocupa i ens preocupa a tots, no? Doncs afecta a gairebé totes les famílies, hem patit o tenim alguna persona actualment amb el càncer, i llavors hem de destinar tots aquests esforços.
Sí, la veritat és que el càncer és un dels temes que ens preocupa molt, i si no fos per aquests diners, no, que estan invertits en investigar tractaments, en coses noves que poden ser bones pels pacients, no seria possible, no? I tenim la sort de poder avançar en aquest tema.
Totalment, no? I no hem d'oblidar que les dades són les que són, no? Pensem que, i se sap que un de cada dos homes tindrà càncer al llarg de la seva vida, i una de cada tres dones, no? És un fet que un dels molts, no, que ha fet a la Marató de TV3 aquest any tornar a destinar els seus esforços amb el càncer. Avui m'agradaria que ens detinguéssim amb el tema de la prevenció, no? Perquè al final el 50% dels càncers es poden evitar amb el que podem fer nosaltres, no? Que és un número elevat, no? D'accions que podem portar a terme, no? Doncs per controlar. Però també entrarem en el tema de que el càncer afecta a totes les edats, no?
Correcte.
I encara que en el càncer infantil, com després veurem, és una malaltia minoritària, doncs també hi ha nens i nenes als hospitals catalans, no? que s'ofereixen el càncer, no? I no oblidem que al final és la primera causa de mort en homes, en adults, i la segona causa de mort en dones, després dels malalties cardiovasculars. Per tot això, doncs, la Marató doncs va decidir, no, com deia abans, el tornar a aquest any a destinar esforços. Més dades que vull que tinguem present avui. L'any passat, el 2024, van morir a Catalunya 17.000 persones per causa del càncer. Això significa que són 46 persones al dia. És a dir, mentre que estem aquí parlant, en una hora han mort dues persones a Catalunya a causa del càncer, no? Hem de dir que hem millorat molt, eh? La supervivència actualment estem en homes al voltant d'un 56% i en dones un 64% de supervivència, que això es mesura al cap dels 5 anys del diagnòstic. El que es vol, i totes les entitats estan, investigadors estan lluitant amb això i amb els avenços dels últims anys, jo crec que arribarem a aquesta dada, és que el 2030 la supervivència global sigui del 70%.
Uau, molt bé.
Sí. Llavors, per això, es necessita continuar investigant, no?
Sí, a més, quan un ja li diagnostiquen del càncer, és com, ostres, i ara què? No? Doncs ara què? Doncs et poses les millors mans, tenim una sanitat pública estupenda, i gràcies a tot això doncs ens guien una mica, no? Des de l'ICO, en el nostre cas tenim el Vitge com a hospital de referència, ICO, sí. I ens van dient Igualada també, doncs mira, ara heu d'anar a l'oncòleg, heu de fer això, creiem que hi ha una teràpia que et pot anar bé, i et deixes aconsellar pels millors professionals i tires endavant, però darrere hi ha tot això que és el que ajuda a subvencionar i venga i estudiar i de més la recerca.
Sí, no hem d'oblidar això. D'aquests casos, no, que l'any passat, doncs, malauradament, doncs, van morir persones, hem de pensar que al final hi ha els més freqüents, no? Que són, per exemple, en homes, pròstata, colon, pulmó, bufeta, que és, per exemple, un càncer que està relacionat amb tabac, que moltes vegades no sap, i fetge, no? Això serien homes. I en dones, els més diagnosticats és mama, colon, també, pulmó, coll uterí i pàncreas. En total, va haver-hi 42.851 casos nous que es van detectar el 2024. Cada any augmenta un 3%.
Val.
Però per què? Moltes vegades diu la gent, ostres, com cada vegada hi ha més càncer. Cert que hi ha una part que d'hàbits de vida no saludables que s'estan fent i que fan que cada vegada no es detectin més càncers. Però també hi ha una altra dada, que és que cada vegada vivim més.
Correcte.
Amb la qual l'esperança de vida ha augmentat, la quantitat de persones, no, cada vegada és més gran i, per tant, no, això és també el que fa pujar aquest índex.
I també les proves diagnòstiques, no? Que antigament potser tenies un càncer i no t'adonaves i acabaves, pues, això, no? De, què li ha passat? Ara tenim la probabilitat, la possibilitat de poder... Ostres, em passa això, doncs anem a fer una analítica, anem a fer un TAC, i tenim les proves, no?, que ens indiquen doncs miri, tens això, no? I això ja ens fa avançar-nos i poder ja començar a fer coses des d'un bon primer moment, que a vegades no és així. Mm. De vegades el càncer està molt avançat i és més complicat, però tenim l'opció de detectar-ho, no? Que això està molt bé, també.
El lema d'aquest any de la Marató és detectem-ho, arreglem-ho, no? La importància de detectar temps. I això són els programes de cribatge.
Sí.
No ho podem oblidar, és la prevenció secundària, que en diem. I aquests programes de cribatge s'anima la població a dalt de fer una sèrie de proves per detectar el càncer amb els seus estadis inicials. Per exemple, tenim la prova de colon, del test de sang oculta amb la femta. Uh-huh. Això es fa en les persones entre els 50 i els 69 anys. Arriba una carta, s'ha d'adreçar a la seva farmàcia, et donen per agafar una mostra de femta. Uh-huh. És molt senzill, es participa i si en aquella mostra de femta n'hi ha sang, ens trucaran per fer una colonoscòpia. Uh-huh. Això vol dir que tinguem càncer? No. Potser per qualsevol, una fissura, per qualsevol altra qüestió, no? Però si es fa la colonoscòpia, per exemple, es detecten uns pòlips, que seria en un estadi zero, no?, del càncer, que no s'ha desenvolupat, un estadi 1, es pot intervenir en aquell mateix moment. I aquell càncer no avançarà. Ens cridaran per fer-nos un altre, al cap de 2 anys, un seguiment. Però aquell càncer no avançarà, que han extret. I el mateix si detecten doncs, una fase 2 o una fase 3, no?, del càncer. Ens diran, doncs hem de fer això, ara ens han d'operar. Fase 4 seria quan hi ha metàstasis. Que metàstasis és quan el càncer ha viatjat a través dels ganglis limfàtics a una altra part del cos. També volia dir que la diferència que hi ha entre tumor maligne i tumor benigne, no?
Sí.
Que a vegades no se sap. Tumor benigne és perquè el càncer, anem a posar-nos en situació, el càncer és el creixement de cèl·lules de forma descontrolada al nostre cos. Hi ha un canvi en el nostre cromosoma, en la nostra genètica, que fa que comencin a créixer aquestes cèl·lules. Quan aquestes cèl·lules invaeixen un teixit del nostre cos, això és un tumor maligne, és a dir, estan creixent dintre del nostre pulmó, dintre de la nostra mama. Dintre, no?, de per exemple, un cartíl·lac, que seria això, un sarcoma. En el cas de que no penetren dintre, és a dir, no creixen dintre del nostre òrgan, sinó que al voltant, això és un tumor benigne que s'estrau
i ja està.
I ja està, no està afectant cap part del nostre cos, no? Que a vegades, no?, hi ha aquesta pregunta a la població, a mi mateix, m'ha passat, no?
Sí, és benigne o maligne, no? Llavors, la diagnòstic com a tal el fan en funció de la localització i del tipus de lesió que hi ha en aquell moment. Sí, correcte.
Totalment.
Molt bé, molt bé. I què més del càncer? Bueno, has comentat lo del colon, també és veritat que les dones les citologies, no? Que t'amades, hace mucho que no voy al ginecólogo. Dius, home, pues, poder una citologia de tant en tant, ens estalvia un coi d'úter, no? Un càncer de coi d'úter, que també és molt comú en les dones. Els càncers de mama, no? I les mamos, les mamografies que fan d'aquestes de control a partir d'una edat. Sí que és veritat que a vegades no tenim la pòssima, perquè moltes vegades et venen i et diuen, mira, és que han detectat un càncer a un familiar i vinc a fer la prova analítica de sang per veure si jo el tinc. Clar, això és una mica complicat, perquè no poder fer una analítica de sang i veure si en aquell moment el tens, però sí que estarem més atents a dir, bueno, tens un antecedent familiar, a partir d'ara, doncs, qualsevol cosa, tenim l'alerta de qualsevol símptoma, estar una mica més atents a qualsevol símptoma que puguis tenir, no? Però la majoria solen ser les activitats preventives que ens ajuden a anticipar-nos i d'altres vegades no tenim més remei que ja quan tenim el símptoma, actuar, no? Però, bueno, ja va bé, no?, que tinguéssim aquesta opció de la prevenció.
I a vegades també hi ha moltes famílies que hi ha molts casos que normalment des de l'equip d'oncologia el que es fa és derivar a consell genètic, no?, que, per exemple, això funciona, per exemple, a l'ICO. I allà és on determinen, en funció d'una sèrie de proves, si aquelles persones tenen aquell gen, no? Perquè abans us deia, no?, el 50% dels càncers es poden evitar amb el que fem nosaltres. Però què passa amb l'altre 50%? Doncs d'aquell altre 50% hi ha entre un 5 i un 10% que sí que és hereditari. Però la resta no. La resta no sabem ben bé per què, no? I a vegades, bueno, sí que podem fer aquest altre 50%, però l'altre, doncs, perquè a vegades ens venen, doncs mira, jo vaig tenir càncer i no vaig fumar ni he begut.
Ja,
cert. I és veritat, succeeix, no? I aquí també és on s'ha de continuar investigant. Per què passa? Per què hi ha aquest canvi amb la producció de cèl·lules. Penseu que el nostre cos genera 380 milions de cèl·lules cada dia. Mm-hmm. O sigui, al final és com una màquina perfecta,
sí, sí, no?
Però hi ha un moment que...
Què passa?
Deixa de ser-ho, no?
I a més, a qualsevol edat, no? Que comentàvem, que a vegades dius, ostres, tan petit, com pot ser això, no? Mm. Perquè hi ha algú genètic o algú hereditari darrere que malauradament havia de ser així i ja està, no?
O no, o és en el mateix creixement, que hi ha hagut una alteració genètica sense que hagi sigut heredada, sinó en el creixement, i penseu que a Catalunya es detecten al voltant de 200 càncers infantils l'any. I té una, però és un, encara que és un càncer molt agressiu, té una supervivència més gran que en adult, al voltant del 80%.
Sí, perquè sí que és veritat que el repudiment de les cèl·lules quan un és més jove és com més ràpid, no? Que per això a vegades diuen, ostres, és que té, jo què sé, 80 anys i li han diagnosticat un càncer i primer de tot, no és tributari tractament perquè, diverses coses, primer perquè per edat probablement el ronyó no ens funciona igual, el fetge tampoc, i segon perquè la reproducció d'aquestes cèl·lules que són dolentes van més lentes. Llavors hem de veure fins a quin punt ha de ser un tractament conservador o un tractament ja més invasiu, no?, en aquest tipus de gent. I així passa al contrari amb la gent jove, que és com que vas més avançat perquè representa aquesta reproducció de cèl·lules és més ràpida, no?, i ens interessa atacar-ho el més aviat possible.
I tota la investigació, no?, la Marató centra una part important a la investigació del càncer infantil, perquè, com us deia abans, encara que està catalogat com una malaltia minoritària, afecten a 200 infants, no?, de casa nostra, i al final, doncs, hem de posar tots els esforços. Penseu que la majoria de tipus de càncer que n'hi ha són leucèmies, en un 25% en càncer infantil, neoplàsies del sistema nerviós central, per exemple, seria tumor cerebral, en un 20%, i linfomes, 14%. Com veieu, no hi ha càncers amb òrgans primaris, no?, en la seva majoria, que sí que hi haurà, no? I, per tant, penseu que també és aquesta, és la primera causa de mort en infants de 0 a 14 anys i la segona entre infants de 15 a 24 anys, després dels accidents de trànsit. Clar. Per tant, hem de mirar-ho, hem de posar esforços i que aquestes dades doncs millorin, no?
I com a població, què podem fer, Mònica, per poder ajudar o per poder col·laborar amb el tema del càncer, no? Què podem fer?
Com a nosaltres mateixos, per evitar el nostre càncer, és la prevenció. Penseu, el primer és no fumar. El 30% dels càncers estan provocats pel tabac, o sigui, de forma directa. Penseu que una cigarreta convencional porta al voltant de 5.000 substàncies nocives per la salut, i 73 d'elles són directament cancerígenes. Què vol dir? Que provoquen canvis en l'ADN de les nostres cèl·lules, predisposant a que succeeix el que acabem de comentar, que creixin de forma descontrolada. Amb les noves formes de fumar que la indústria tabacalera està portant, doncs no millora, és a dir, amb el vapor passa igual, que el que surt no és vapor, sinó que són aerosol, com el dels mosquits, i amb les bossetes de nicotina igual, no? Vull dir que canvia la forma de fumar, però el tabac continua sent la primera causa de mort evitable que hi ha en el món, i el 30% dels càncers estan provocats per això. Després també reduir la radiació ultraviolada, és a dir, quan prenem el sol, posar-nos crema, no evitar-la, però no només quan anem a piscina o anem a la platja, sinó quan practiquem activitats a l'aire lliure, quan juguem esport, quan passegem, vull dir, i evitar el sol a les hores centrals del dia.
Sí, tenir estiu com hivern, que no? Exacte. L'hivern també hi ha sol.
Exacte, a l'hivern també. A l'hivern també, a més, si anem, per exemple, a la muntanya, a mesura que pugem d'altitud, la incidència dels rajos ultravioleta ens afecten més, no? Jo sempre dic que no hi ha millor crema facial que no fumar, pel tema del monòxid de carboni, i també posar-se crema per cuidar-se del sol, perquè el sol també fa que ens surtin, no?, moltes danys a la pell. Pensem que la pell és l'òrgan més gran que tenim al cos.
De fet, és molt habitual que la gent gran consulti a urgències i a l'ambulatori per problemes a la pell. És supercomú. Hi ha les normals, no?, les que són queratosis, que no tal, però hi ha altres que es converteixen dolentes.
És un
problema molt comú.
És que la pell té memòria. La pell va acumulant els danys que darrere, no?, que va sofrint, els va acumulant. Llavors, hem de tenir-ho present i posar mesura. I sobretot ensenyar als nens a que s'han de protegir. O sigui, ja no només a nosaltres, sinó als infants, ensenyar-los, perquè tots els danys que vagin aniran sumant, com deia, la pell té memòria.
Correcte.
També el tema de l'alimentació és important. Evitar aliments processats i ultraprocessats. Menjar el que ens dona la terra. Fruita, verdura, llegums, cereals, ous, llet... Vull dir, la terra ja ens dona totes aquelles vitamines que necessitem per cuidar-nos. Ara, per exemple, la fruita, doncs, fruita variada, verdura variada, cada color d'una verdura, d'una fruita, és perquè té una vitamina. Llavors hem de menjar amb molts colors. Vull dir que el plat faci goig, no? I aquell plat famós de Harvard, no?, de la meitat verdura, no?, la proteïna i els hidrats de carboni. O sigui que hem de cuidar-nos d'això. No vol dir que si un dia ens mengem una hamburguesa o ens mengem un pastís tindrem càncer. No. El que hem de fer és que la base de la nostra alimentació sigui saludable. I després, si algun dia, però sigui un extra, exacte. Sí. Tampoc no...
Hem de viure.
Ah, exacte. No anem tampoc a dir ara això no, perquè... No, però el que hem d'intentar és que avui en dia potser anem ràpid, surto de la feina, he d'anar a buscar els nens, compro això i m'ho calento.
Anem molt estressats a la vida.
Sí, massa.
L'estrès tampoc és bo.
No, l'estrès també, o sigui, el fet de la salut mental també és important amb la prevenció del càncer, o sigui, que també és... I s'ha de continuar investigant en aquest tema. El dia 14, la Marató, hi ha una part destinada amb això, no?, que també podreu veure. Seguint el fil de l'alimentació, també seria l'obesitat, el mantenir un pes adequat. Evitar el sedentarisme. La OMS ho diu ben clar, hem de tenir activitat física moderada de 150 minuts a la setmana. Vol dir que ens hem d'anar a apuntar al gimnàs i estar allà? No cal si a un no li agrada, però tot el que podem fer caminar, millor.
És bo.
Deixem el cotxe una miqueta més avall, caminem una miqueta, o sortim, fem passejades, vull dir... És important moure'ns, ens hem de moure i això també evita molt. També a vegades l'exposició a certes substàncies químiques, no, com l'amiant o agents industrials, això ja són els governs, no? Està el Codi Europeu contra el Càncer, que abans eren 12 punts i des de l'octubre ara en són 14 perquè han afegit dos més. Un dels que han afegit és la contaminació, però això ja no és una cosa que com a població nosaltres de forma individual podem fer, són mesures que han de que han de portar a terme els governs, no? I també la importància de la vacunació, perquè les infeccions per virus i bactèries poden provocar càncer. Virus com l'hepatitis B, virus com el papiloma humà,
que
són dos virus pels quals n'hi ha vacuna, no? Una quan neixer i l'altra es posa a sisè de primària, nens i nenes. I també s'ha de fer seguiment d'aquelles persones que tenen l'Helicobacter, que és una bactèria de l'estómac, que és un dels punts que ha afegit a l'octubre al Codi Europeu contra el càncer.
Sí, perquè ara està molt de moda, això, l'Helicobacter, ara. Hi ha molts casos.
Molts casos, i a vegades també és per l'alimentació que portem, no?
Una cosa... Això del SIBO, no? Ara està tot canviant una mica, no? La gent sembla que s'està cuidant. Sí, sí.
Exacte. Llavors, vol dir que si tinc l'Helicobacter tindré un càncer d'estómac? No. Però sí que si tens l'Helicobacter, a vegades es cura sol, vull dir, es tracta sol, o a vegades amb l'alimentació es controla, però sempre és anar al metge, i si tenim molèsties, no? Tu que ets infermera, estàs al CAP... Qualsevol cosa hem de consultar a l'equip mèdic, sempre. Qualsevol canvi que notem al nostre cos, perquè això també és prevenció. Perquè un càncer que es detecta en un estadi inicial, una fase 1, fase 2, estadi 1, estadi 2, no és el mateix que quan hi ha metàstasis, com deia abans, aquest estadi 4, que el càncer ha voltat, no, cap a altres zones del cos. Que avui en dia hi ha molts avenços, ara en parlarem, no, de tot el tema d'avenços. Però bueno, tot això seria el que podem fer... Sí.
De la nostra mà per millorar i controlar.
Exacte, exacte. I també l'alcohol, que no ho he dit, No hi ha un beure segur.
No es recomana, no.
No, és que no hi ha un beure segur, per tant, s'ha d'evitar, vull dir, el consum d'alcohol, i el millor és beure aigua, tampoc begudes ensucrades. És a dir, tot allò que estigui manipulat, no. I l'alcohol, per exemple, amb el tabac, multiplica per 10 les probabilitats de desenvolupar un càncer.
No, és allò que diuen, si ets fumador tens més probabilitat, encara que també sent no fumador també, però... tens més papeletes.
Sí. És com la loteria, no? Te'n vas a comprar, però en aquest cas no és una loteria agradable.
Sí. Vale, i allò que comentaves dels avenços i tal, què podem dir?
Sí, en els últims anys està millorant molt els tractaments amb càncer gràcies als assajos clínics. Què és un assaig clínic? Assaig clínic és quan els investigadors, en aquest cas, no, els equips d'investigadors que rebin els diners que entre tots, no, donarem a la marató durant aquesta setmana, acabant el 14 de desembre, es destinaran a diversos projectes i molts d'ells seran en diversos càncers, aquests assajos clínics que comencen a treballar al laboratori, comencen el que es diu una fase zero, comencen al microscopi a provar, és molt assaig i error, encara que jo dic assaig i encert, no? Perquè al final de tant provar troben un de bo, i al final veuen, no, que hi ha una resposta, i llavors passen a fer-ho a animals. En aquest cas, per exemple, imaginem els ratolins, i veuen que també hi ha resposta. Llavors ja passaríem a el que és una fase 1A. Aquesta fase és la primera en la qual es passa el medicament amb humans. Es comença amb una escalada de medicament, de quantitat de medicament, i es va veient com a la persona va evolucionar, els efectes secundaris, etc. Després passem a una fase 1B, després fase 2, no? Així fins a la 3B, no? Que seria l'última, on ja han anat augmentant el número de persones que accedeixen a aquest tractament. Vale. I una vegada veuen que segur que funciona bé, és quan ja s'aprova aquest medicament i arriba a la població en general, no? Serien aquests. Com a revolució que hem tingut els últims anys, la immunoteràpia. Que la immunoteràpia, en poques paraules, és ensenyar les nostres cèl·lules, entre el medicament, ensenya les nostres cèl·lules de que poden anar i atacar el tumor, aquelles cèl·lules malignes que estan envaint parts del nostre cos.
És reforçar els soldaditos, no?, que dic jo.
Exacte, és reforçar els soldaditos i funciona molt bé, té pocs efectes secundaris i està funcionant també molt bé amb metàstasis, és a dir, està veient una evolució també bona amb càncers amb metàstasis, no?, que fa uns anys un càncer amb metàstasis podies pensar, ostres, no té un bon pronòstic, i ara està veient, no?, que és reversible. Sí, hi ha molts avenços, però hem de continuar, clar.
I molt sobretot en aquests avenços ja implica la qualitat del pacient, no? Dius, ostres, ja t'hem diagnosticat, però amb això pots millorar la teva qualitat de vida, no?, i això, és important, no?
Sí, és molt important, perquè una persona a vegades deia, ostres, jo estava bé abans de que em diagnostiquessin el càncer, i ara he començat un tractament i em trobo pitjor, no? De vegades ens ho hem trobat. I són aquests efectes secundaris que t'estan curant, però alhora, doncs
aquesta és una temporada una mica malament, però després remuntaràs.
Ah, exacte, després es remunta. Però ara amb aquesta immunoteràpia també, i amb aquests nous tractaments que estan arribant, el que es busca és millorar aquests efectes secundaris. I el que es busca és veure el pacient en tota la seva globalitat, no, no només, no, el fet del seu càncer, el seu tumor, sinó tot ell, no? I en millorar, cronificar l'enfermetat, perquè ara estem anant a cronificar l'enfermetat, a tenir-la controlada, i s'ha de controlar també aquests efectes secundaris. I també les famílies, no ens podem oblidar. La importància també del suport psicològic, el suport, per exemple, també amb fisioteràpia, amb nutrició. Vull dir que no només és un aspecte mèdic, sinó que és un aspecte més global i que engloba el pacient i a la seva família, perquè l'entorn també pateix molt.
I tant. És com una adaptació de tota la família a la nova estat de salut.
Exacte. Sí, cada vegada hi ha més casos, no, amb persones que estan en edat activa, de feina, no? El que suposa, per exemple, una persona també autònoma que deixa la seva feina, no? I perquè no pot treballar, perquè està seguint un tractament, no? I tot això, tot el que comporta, s'ha d'entendre tota la globalitat del pacient.
Molt bé, molt bé. I jo, si per exemple volgués fer un donatiu, o com ho podria fer?
Mira, ara mateix es pot fer a través de ingrés bancari, que això a la web de lamarató.cat ho podeu trobar. També a través de Bizum, el número 3333, que són 5 tresos, val? I també el telèfon, que això serà sobretot el dia 14, que estarà, hi ha molts voluntaris que estaran agafant el telèfon, que és el 900 21 50-50. Mm-hmm. Informar també que tots aquests donatius després a la renda, quan fem la renda de l'any 2025, poden, es declaren, podeu demanar el vostre rebut conforme ho heu fet i es declara i retornen un tant per cent elevat del que s'ha abonat. Això, teniu tota la informació a la web de la Marató.
Sí, és important perquè molta gent poder ni ho sap.
Clar, sí, aquest donatiu, sí, després, o sigui, per dir alguna cosa, de 100 euros al millor que donem, ens retornen, si era un 60%, un 80%, ara mateix no tinc les dades, però a la web ho tenim.
Molt bé. Doncs bé, alguna cosa més, Mònica? Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, pues la importància de que davant d'un diagnòstic de càncer sembla que tot se'ns cau a sobre i és normal que psicològicament veiem que entrem en un món desconegut i després d'aquest primer impacte al final és canviar aquestes rutines i penseu que hi ha molts nous tractaments, que aquestes... efectes secundaris milloren i sobretot que hi ha molts recursos al vostre voltant per ajudar al suport psicològic de forma gratuïta, també al CAP. És a dir, teniu moltes entitats que us poden ajudar a portar el diagnòstic d'una altra manera, no? Dintre de tot, que ja dic que és normal que ens veiem.
Sí, jo totalment. Crec que hi ha la mateixa paraula, no? Dona por. No?
Sí,
la paraula és
clar,
com,
perquè durant anys s'ha associat al càncer a la mort.
Sí.
I ara, afortunadament, tot això està canviant. Vull dir, tots coneixem també persones que li han diagnosticat un càncer, han deixat de treballar una temporada i han tornat a treballar. Vull dir,
i li queda com antecedent.
Sí, i també queda la por, no?, de cada vegada que toquen les revisions. Vull dir que tot això és important tractar-ho. I també dic que al vostre voltant, sobretot als centres mèdics, al CAP, podeu trobar ajuda per deixar de fumar. De part de les infermeres,
és superimportant.
De forma gratuïta. Sí. I vull que en això sapigueu que hi ha molts recursos gratuïts perquè pugueu anar.
Sí, de fet, des de l'ambulatori tenim el suport aquest del tabac, la campanya que fem de deshabituació tabàquica, també la setmana sense alcohol, que vam fer al novembre, també, per ajudar-vos en tot el que faci falta. Tenim nutricionista, que també ens ajuda a pacients aquests que a vegades els hi costa. Més que perdre pes, sinó portar uns hàbits saludables. Estem aquí per ajudar-vos. I fisioteràpia també, que si tens alguna dolència, que dius, mira, jo no puc caminar perquè, tinc una patologia que m'ho impedeix. Tenim servei de fisio que ens pot orientar una mica quins exercicis podem fer i, de més, per una mica estar saludables, no? D'això es tracta, no? D'estar saludables.
I d'aquí és on farem la prevenció per tal d'aquest 50% que poder estar a les nostres mans sigui efectiu.
Correcte. Doncs molt bé, Mònica, per la teva assistència.
Moltes gràcies.
Gràcies per les teves aportacions. I, en tot cas, us passarem uns vídeos, d'uns testimonis que, si voleu escoltar-vos, crec que pot estar xulo que els escolteu. I res més, animar-vos a entrar a la web de la Marató. I aquí estem pel que faci falta, com sempre. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bon diumenge, oients de Ràdio Piera. Soc la Cília de la Biblioteca. Aquesta és la nostra darrera setmana abans de les vacances de Nadal. Així que aprofito per recordar-vos que la biblioteca romandrà tancada del 23 de desembre al 6 de gener. Tornarem amb energia i activitats noves a partir del dia 7. Però abans de marxar de vacances, encara tenim uns quants dies amb molta activitat a la biblioteca. Preneu nota. Demà, a 3:45, tenim el taller de costura de supervivència, conduït per la piarenca Carmen Góngora, membre del Banc del Temps. I a les 6 de la tarda ens retrobem al Club d'Art. En aquesta ocasió parlarem de Giotto i l'art de donar vida. Descobrirem com va revolucionar la pintura medieval i per què se'l considera el pare de la pintura moderna. Dimecres, a les 5 de la tarda, arriba el torn dels més petits amb l'Espai Montessori per a famílies amb infants fins als 3 anys. Una tarda de joc i descobriment sensorial. I a les 7 del vespre, la piarenca Martina Romero presenta el seu llibre Tu voz vale oro, que ens parlarà del poder transformador de la veu com a eina de creixement personal. I dijous, a les 5:15, una proposta familiar en comptes de paper tisora, on la piarenca Imma Flor conduirà una activitat per als més petits i les seves famílies que combina contes i creativitat amb treballs manuals. I a les 7, celebrarem el lliurament de premis del repte lector. Piera llegeix. Un acte molt especial per reconèixer la constància i la passió lectora de tots els participants que han acompanyat durant aquests 9 mesos. Ho farem amb un petit berenar per compartir i, sobretot, amb el desig que el proper any us animeu a participar-hi de nou. I divendres, a 6:15, tornem amb el Club de Literatura i Cinema amb l'hostalatenc Joan Millaret. Aquest mes comentarem el llibre Un amor de Sara Mesa i la seva adaptació cinematogràfica dirigida per Isabel Cuixet. I dissabte, a 9:15 del matí, el Banc del Temps ens proposa una nova sessió del Connectar, un taller per explorar les emocions mitjançant l'art i l'expressió creativa. I dilluns 22, a 6:45 de la tarda, tancarem l'any amb el Club de Llibres Vibrants, amb la pierenca Lola Casanovas Pla. En aquesta ocasió parlarem d'un títol intens i clàssic, Històries d'O, de Pauline Reage. Recordeu, per qualsevol consulta ens podeu escriure per WhatsApp al 608-917-920. Des de la Biblioteca de Piera us volem desitjar de tot cor un bon Nadal, una feliç entrada d'any 2026 i uns molts bons reis. Ens retrobem al gener amb més lectures, més cultura i més moments per compartir. Una abraçada de tot l'equip de la biblioteca.
Això us interessa. Bon dia, guapa.